Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora comencem explicant-vos que el Tribunal Constitucional ha decidit suspendre avui dues noves lleis catalanes i ha modificat parcialment la suspensió de la llei de pobresa energètica. La llei suspesa és la que prohibeix el fracking a tot Catalunya, argumentant que envaeix competències de l'Estat. Això no vol dir que a partir d'ara es pugui aplicar aquest mètode d'extracció, perquè la Generalitat ha d'autoritzar tant els permisos d'investigació com les declaracions d'impacte ambiental. El que tomba la suspensió del Constitucional és la prohibició genèrica del fracking. L'altra sentència afecta els àmbits d'urbanisme i comerç. El Tribunal Constitucional ha suspès la llei que impedeix la construcció de grans superfícies comercials fora de les trames urbanes. A partir d'ara es podrien obrir nous centres comercials de més de 800 metres quadrats apartats de les ciutats, ja que la norma, ara anul·lada, els prohibia. Seguim amb l'actualitat. El rei Felip VI ha començat aquest matí la tercera i definitiva roda de consultes per buscar candidat a la investidura de la presidència del govern espanyol i evitar la celebració de noves eleccions el 26 de juny. El monarca ha obert les consultes amb el diputat de Nueva Canàries, Pedro Quevedo. També és previst que es tanqui aquesta ronda amb 14 representants de grups polítics demà a la tarda amb Mariano Rajoy, candidat a la reelecció. I l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona no ha aconseguit prou suports per aprovar els pressupostos d'aquest any tal com tenia previst en el ple convocat per aquest migdia, però que finalment s'ha suspès, ja que es necessitava un vot més favorable a banda dels de Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC, i l'equip de l'alcaldessa de Colau no l'ha aconseguit. El pressupost actual del consistori, prorrogat de la legislatura anterior, és de 2.600 milions d'euros i l'equip d'Ada Colau demana una ampliació de 275 milions per atendre urgències socials. Barack Obama continua amb la seva gira europea i aquest migdia ha arribat a Hannover, a Alemanya, on fa una visita oficial per rellançar el Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i Europa. La cancellera alemanya Angela Merkel l'ha rebut amb una cerimònia d'honors militars i també a la tarda han visitat tots dos la Fira Industrial de Hannover. La visita de dos dies d'Obama a Alemanya és l'última parada d'un viatge de sis dies per tractar d'apuntalar les aliances entre els Estats Units i la Unió Europea, que Barack Obama està cuidant especialment en els últims mesos del seu mandat. Obama ha elogiat en una compareixença com ha portat Merkel la crisi migratòria d'Europa, en la qual milions de refugiats han fugit de la guerra i de la pobresa al Pròxim Orient i a l'Àfrica. El president nord-americà ha dit que la cancellera està en el costat correcte de la història. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Estem amb tu, Ràdio Estel.
Molt bona tarda, Catalunya, molt bona tarda, Andorra, molt i molt bona tarda, la Vall d'Aran. Avui és dilluns 25 d'abril del 2016 i encetem una setmana més aquí, a Ràdio Estel, i Estem amb tu. I avui estem també amb l'Albert Sureda. Albert, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Lluís.
Escolta, si els nostres oients volen participar, i més a més aquest dilluns, amb el qual tenim els nostres síndics de Barcelona i de Sant Boi, després els saludarem, què poden fer? Com poden contactar amb nosaltres?
Doncs, com sempre, ens poden trucar al nostre número de telèfon, que és el 93-409-2771, o bé a la segona línia, 93-409-2772. També ens poden escriure a la nostra adreça electrònica, estemamtu@radiostel.cat. estemamtu@radiostel.cat. També ens poden trobar al nostre perfil de Facebook, que ens diem com el programa Estem amb tu, o a Twitter Estem amb tu Ràdio.
Que per cert, Albert, cada dia pengem una fotografia del que fem aquí a l'estudi a la pàgina de Facebook.
Exactament, i avui no serà excepció.
No serà excepció. Per tant, estimada audiència, estimats amics d'Estem amb tu, ja ho sabeu, si voleu veure una fotografia, veure'ns en persona, en carn i ossos, ja sabeu a on heu d'anar. I ara ens n'anem cap a la caixa. Perquè la Caixa ens està escoltant el Valentí Farràs. Valentí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Lluís. Com tal? Com esteu?
Molt bé, molt contents de tenir-te una setmana més aquí. Estem amb tu i a Ràdio Hostel. Escolta, l'agenda de Caixa Fòrum, suposo que com cada setmana, ben plena, no?
Exacte, i a més ara estem a punt de començar el mes de maig. I, de fet, precisament l'1 de maig acabem l'exposició, que el que no l'hagi visitat encara té doncs, aquests dies fins diumenge, una exposició que agrupa les col·leccions d'art contemporani de la Caixa, del MACBA i de la Fundació Gulbenkian, que és una bona oportunitat per conèixer el que ha sigut la creació artística dels últims 30 anys. I després estem ja preparant pel 15 de juny una exposició, que també se la pot apuntar la gent a l'agenda, que serà sobre la dinastia Ming, una exposició sobre Xina que serà molt, 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 molt i molt interessant. Però demà 26 d'abril tenim el darrer també, la darrera sessió del cicle que estem dedicant a l'òpera actual, a càrrec de Marcel Gorgori, i que analitzarà la figura d'una de les veus més influents de la lírica contemporània, que és Nathalie Desailly, soprano francesa de gran talent, tant musical com interpretatiu. I també aquest dimecres serà el torn del cicle Gaudí de l'Art, en el que estem analitzant les obres d'aquesta exposició tan, tan rellevant que tenim sobre impressionistes i moderns de la col·lecció Phillips de Washington, i que en aquest cas analitzen l'obra d'una artista que es diu Georgia O'Keeffe. Molt interessant també continuar amb el que és un aconteixement, perquè tindrem aquí aquest dijous el senyor Pere Portabella, que és un dels cineastes més importants de Catalunya i que combina la xerrada amb el mateix autor i també el visionat de dos curtmetratges, i que, degut a la gran trajectòria d'aquest artista, entre l'un i l'altre hi passen res més que 40 anys.
40 anys
on podrem veure l'evolució que ha fet el cinema d'aquest autor català, molt reconegut internacionalment per la seva obra filmogràfica. I divendres, dins del programa de nit, que és un programa que dediquem al públic més jove, estem portant gent del món de l'àmbit del disseny i de la creació que puguin servir de referent professional als més joves, i tindrem l'artista madrileny Eugenio Merino. Tot això sense oblidar doncs que sempre estem, com recordem cada setmana, al servei de les famílies, perquè poden trobar a Caixa Fòrum sempre programació diversa, tant el dissabte com el diumenge, per poder gaudir en família.
Doncs Valentí Farràs, director del Caixa Fòrum, moltíssimes gràcies per la teva presència una setmana més aquí a Ràdio Hostel, i estem amb tu.
Gràcies a vosaltres i enhorabona per la feina que feu.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estem amb tu, Ràdio Hostel.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Restaurant Casa Calvet. Més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93 412 4012. 93 412 4012 i casacalvet.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Hostel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia. Les drogues no solucionen cap problema, sigui quin sigui. Això ho sabem. A CECAS portem més de 20 anys lluitant contra la drogodependència i ajudant a les persones. Truca'ns al 93 317 78 20. 93 317 78 20. CECAS, una porta per sortir de la droga. I quan passen 11 minuts sobre les 5 de la tarda és el moment d'encetar el nostre debat tertúlia amb els diversos síndics de greuges que un cop al mes fem aquí a Estem amb tu i a Ràdio Estel. Albert Sureda, avui et toca a tu presentar els nostres convidats.
Quin honor, fantàstic. Doncs mira, Lluís, avui tenim a la Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, i també al Carles Dalmau, síndic de greuges de Sant Boi.
Doncs Maria Assumpció, Carles, benvinguts, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda. El primer tema, jo crec que és més per la Maria Assumpció, però tot i així, i Carles, ens faria molt feliç que tu també diguessis la teva, si ho veus convenient. Anem a parlar una miqueta de les beques menjador extraordinàries, i en primer lloc, Maria Assumpció, la meva pregunta és en què consisteixen per totes aquestes persones que no coneguen la problemàtica o la situació?
Uh-huh. A veure, degut a la crisi econòmica d'aquests últims anys, doncs el problema de que això hi ha hagut diferents informes, el problema de la infància, doncs és que en el famílies pobres, per dir-ho d'alguna manera, no estan prou ben alimentades. I, per tant, els que estan escolaritzats, lògicament, poden tenir unes beques per tenir almenys l'àpat del migdia cobert. Mm-hmm. Nosaltres hem treballat molt aquest tema perquè la infància, lògicament, ens preocupa i ens preocupa moltíssim perquè estan patint una crisi i unes mancances econòmiques molt importants. I almenys doncs, que puguin tenir un àpat els 5 dies que van a que estan a l'escola, que puguin tenir aquest àpat, que és equilibrat, i que els hi pot servir de molt. Aleshores, vam tenir problemes des de fa ja 3 anys que ens arribaven queixes de famílies que només els hi donaven una part d'aquesta beca. I aleshores ells tenien que posar l'altra part. I venien i deien, he tingut que desestimar la beca perquè no podia pagar aquesta part que tocava la família. I això ens va indignar. I vam dir, home, això el que vam aconsellar-los, vam dir, això, aneu a serveis socials, les beques les dona el Consorci i la Generalitat o l'Ajuntament, però en els casos que realment no es pugui fer aquesta aportació per part de la família, doncs aneu a serveis socials i que serveis socials ho negociï, perquè el que no pot ser és desestimar-ho perquè no pots pagar aquesta beca. Jo això ho trobava molt, molt greu, no?
No té sentit.
No té cap sentit. I bé, a partir d'aquest punt, doncs es va fer i també de dir a favor de tant l'Ajuntament de l'alcalde Trias com l'actual, de l'alcaldessa Colau, de que han augmentat moltíssim, per part de l'Ajuntament, parlo o no, uh-huh, han augmentat uns 30% molt elevats perquè aquestes beques es puguin fer efectives. Perquè es trobaven que hi havia una gran part de la població infantil, o no tan infantil, també de secundària, de que es quedaven sense aquest àpat. Clar, nosaltres, quan hem anat pels barris, doncs diuen, bueno, tenim... També es queixen, esclar, moltes famílies diuen, però almenys tenim aquest àpat cobert, no? Uh-huh. I ens queden els altres. Tot va venir perquè vam tenir una queixa de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya i també de les AMPAs de Barcelona concretament, no? I vam ser quan nosaltres vam establir aquesta relació amb l'Ajuntament i amb serveis socials de dir, bueno, doncs això no pot passar. Perquè, és clar, tot i que els augments, tal com dic, han sigut importants, perquè el curs 13-14 hi va haver un augment de més d'un 12% per aquesta partida. El curs 14-15 d'un 18%. I després, en aquest curs últim, un 30%. Per tant, doncs, això vol dir que la crisi ha anat augmentant. Però després també hi havia un altre problema, que abans de concedir la beca es fixaven i tenien en compte els ingressos de la família de l'any anterior. I aleshores, clar, vam demanar que fos de l'any actual, clar, perquè de l'any anterior poques han anat a millor, la majoria han anat a pitjor. I per tant, doncs, no era el mateix que contemplessin els ingressos d'aquella família d'abans, si sinó de l'actualitat. I això ho hem aconseguit, en bona part ho hem aconseguit. I jo crec que s'ha millorat, però tot i així nosaltres no parem de dir que s'ha de canviar el sistema de càlcul per otorgar i per donar aquests ajuts.
Clar, sobre això et volia preguntar ara, quins són els requisits per poder optar aquests ajuts?
Clar, hi ha una sèrie de requisits que van basar-se aquí en Generalitat i Ajuntament, però després també Europa es va crear AROPE, no? Que és la institució que s'ocupava de vigilar a veure què estava passant i això, no? I quins criteris es seguien. I, és clar, l'índex que s'està aplicant a Europa és molt, molt dur, diguéssim, també, perquè també hi ha molts països que estan en una necessitat tremenda. I una de les coses que diuen, deia, era disposar d'uns ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana disponible. I després, la carència de material severa. Severa vol dir, doncs, persones que viuen en llars amb unes condicions pèssimes, amb que també bé alguns països, aquí no passa tant perquè no fa tan fred, però que no tenien la suficient calefacció per poder viure. Aquí ens trobem que, tot i així, també hi ha una pobresa energètica, que amb això doncs, també s'hi han basat, perquè és que tenim que tenir en compte que hi han cases, hi han habitatges que no tenen gas i que estan cuinant com poden o no cuinen i no mengen calent, tal com es diu vulgarment. I, per tant, sí que nosaltres ens agafàvem amb el que deia Europa, de què és el que es tenia que posar en marxa aquí, no? I bé, en part s'està fent, però no deixem d'estar-ho vigilant i d'estar mirant d'aconseguir que cada vegada més famílies puguin gaudir d'aquestes beques tan necessàries.
Parlant d'aquesta lluita contínua, Maria Assumpció, et volia fer una pregunta. Si les dades no són errònies, tu has proposat i has lluitat perquè aquestes beques també cobreixin altres àpats de la persona, no només al migdia, sinó també nit i matinada, suposo, no? L'esmorzar. Com ha sigut la resposta d'això?
Sí, a veure, això està tan que, esclar, hi ha doncs, diferents entitats socials i també bueno, el propi Ajuntament, que sí que bueno, des del Banc d'Aliments i altres, des dels propis serveis socials, que també estan ajudant amb alimentació per aquests altres àpats. I la veritat és que, clar, moltes vegades doncs, el menjar que donen, l'alimentació que estan donant, esclar, tenen que ser productes doncs, que es conservin i acostumen a ser doncs, bueno, lo clàssic, que també fa falta, però que no tenen coses fresques, com pot ser verdura, fruita, etcètera, no? I vam demanar un esforç per part de serveis socials i d'aquestes entitats que procuressin també donar, quan anaven a buscar els lots d'aquests de menjar, que procuressin donar un menjar fresc, si més no, pels primers dies que poguessin conservar-se aquells menjars, perquè, és clar, encara que sembli mentida, doncs hi ha molta gent que no té nevera, encara que ens sembla impossible, però és així.
També hi ha una certa problemàtica amb els alumnes de secundària, no? Per una qüestió de desplaçar-se a altres centres. Ens pots parlar
sí,
una miqueta d'això?
Sí, sí. Bueno, i també que han canviat els horaris i que molts doncs, no tenen classes a la tarda i aleshores resulta que, esclar, que com que és només al matí, doncs no tenen la possibilitat aquesta. I sí que hem demanat que això es revisi i que si acaben les classes a les dues o les tres, vagi inclòs després mitja hora més o el temps que calgui perquè puguin tenir aquest àpat, perquè resulta que si reduïen els horaris i després a la tarda no tenien escola, aleshores es trobaven de que es quedaven sense aquest àpat. I per això doncs, hem demanat que això no sigui així, que si acaben a l'hora que acabin la classe, que també entri a formar part de l'horari escolar a l'hora de l'àpat aquest, perquè tinguin aquest àpat garantit.
O sigui, existia la possibilitat que tinguessis aquesta beca i que no la poguessis fer servir o utilitzar perquè l'escola acabava abans
exactament,
i no donaven de menjar.
Exactament. I això doncs, també ho vam estar treballant amb serveis socials i espero doncs, que s'estigui complint i que s'acabi aquest curs i que de cara al curs vinent, que seria ja el 16-17, es mantingui aquesta proporció i aquesta relació de que no perquè les classes acabin abans pel que sigui, perquè ho han compactat, doncs es quedin aleshores sense aquest àpat. Esperem que així ens continuï i així ens seguirem treballant perquè sigui.
Parlant de continuar treballant, hi ha alguna proposta més sobre aquestes qüestions que hagis fet, que no hem comentat durant aquests minuts que hem estat parlant?
No, amb el tema d'alimentació és bàsicament és això. Bàsicament és això. això, no?
I quines zones de la ciutat són les que més han vist aquesta problemàtica durant aquests últims anys?
Bueno, com sempre, doncs, són els barris on més es poden apreciar les desigualtats. Barcelona és una ciutat de 73 barris amb unes desigualtats molt i molt i molt grans, amb unes proporcions desmesurades. I, evidentment, doncs, que per exemple, Ciutat Meridiana, que pertany a 9 barris, és un dels llocs més afectats, és una de la població on hi ha més atur. Després també a Sant Martí, a Sant Andreu, també hi ha una part, i Barceloneta, potser no amb tanta part, perquè molts veïns i veïnes de la Barceloneta han tingut que anar a viure en altres llocs, perquè allà, doncs, degut a lo que han pujat els habitatges, hi ha els que no han tingut possibilitats econòmiques han hagut de marxar d'allà, no? Però vull dir, bàsicament, doncs, si Nou Barris i Sant Martí són dels districtes més afectats.
Què és la taxa AROPE?
És aquesta que explicava d'Europa, no? Que van establir, doncs, que tenien que ser, bueno, que eren cases i famílies que realment estaven en una situació apurada i que aleshores no es tenia que tenir en compte res més que hi ha, bueno, que és de la situació econòmica, però també el nivell que tenien a les seves cases, no? I que aquí entrava també el tema de la pobresa energètica.
Carles Dalmau, síndic de Gruïlles de Sant Boi. No sé si tu a Sant Boi teniu la mateixa situació, les problemàtiques són idèntiques, teniu aquesta beca a la teva ciutat...
Em temo que d'una forma molt més relaxada. Sí que estan becats, em consta que hi ha ajuts pel menjador, pels àpats, però no hi ha problemàtica. Alguna problemàtica hi deu haver, segur, no és un engranatge perfecte. Però, des de luego, no ha estat un objecte de queixa davant del síndic de la ciutat de Sant Boi. Recordo, amb els 10 anys i escaig que exerceixo aquest servei públic, d'haver tingut una queixa.
Una queixa.
Una queixa per qüestions de menjador. Hi era una persona, una família monoparental, amb una dificultat afegida de salut mental. Vull dir, i al final es tractava, sí, d'ajudar via subvencions, via ajudes a la mare, tinguent en compte el seu horari laboral, i es tenia que fer un trajo a mida, i van haver uns petits desajustos i finalment es va poder arreglar. Després no m'ha estat presentada queixa. He de presumir que majoritàriament ben orientat i hi ha poca problemàtica, o deu ser molt, molt irrellevant, no? L'Ajuntament de Sant Boi és molt, molt proactiu amb els àmbits de tots els serveis socials. Hi ha partides pressupostàries específiques, dotacions extraordinàries, per fer aquesta tasca de contenció, d'ajuda a peu de carrer, en aquelles famílies que ho necessiten. Vull dir, ha sigut molt proactiu l'Ajuntament de Sant Boi. Jo, per mi, és l'explicació de per què no m'arriben queixes. No? Segur que no són rellotges suïs, però aquestes queixes dramàtiques que a vegades veiem que hi ha en d'altres llocs de l'Estat, pues...
Ho comentaven al principi, no?, que tampoc es pot comparar massa el tamany de Barcelona amb Sant Boi.
No, clar, no, nosaltres no seríem un barri més dels 73.
Clar, exacte.
Maria Assumpció, abans d'anar a publicitat, si creus que hem de dir alguna cosa sobre aquesta qüestió que no hem mencionat, o que ens hem deixat alguna cosa pel camí?
No, jo crec que ho he explicat bastant bé i que nosaltres, doncs, hem intentat, a partir d'aquesta queixa de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, doncs, de Catalunya, doncs, que van venir a presentar-nos la queixa, i a partir d'aquí, doncs, això ens va servir també molt per poder anar fent indagacions, perquè moltes vegades hi ha famílies que venen a portar una altra queixa, sobretot per temes d'habitatge i de relacionades amb la pobresa, que és clar que la que preguntaves, doncs, també descobríem i els hi ajudàvem a que ens expliquessin si també tenien aquesta problemàtica. Per tant, ens ha servit també per persones que potser no venien directament amb aquesta queixa, però sí que vèiem una relació que hi podia haver, i efectivament així també hem descobert casos.
Doncs Maria Assumpció i Carles, anem a la publicitat i continuem.
Estem amb tu, Ràdio Estel.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
...60.000, 23.000 o 30.000... només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Passen 25 minuts sobre les 5 de la tarda i continuem aquí amb el síndic de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i també amb el síndic de greuges de Sant Boi, el Carles Dalmau, parlant sobre les qüestions que ens preocupen una miqueta a tots, no? I per això ara és el moment de parlar de la grua. Anem a parlar de la grua, anem a veure quines problemàtiques hi trobem, perquè mira, mira, la cara que em posa l'Assumpció ja només he mencionat el títol, ja he posat aquesta cara. Bé, vinga, anem a parlar de quina és la problemàtica de la grua, o de què es queixa la gent, Maria Assumpció i Carles, sobre aquest servei.
A veure, nosaltres...
Comença, Assumpció.
Nosaltres hem rebut moltes queixes. Vull dir, sempre el tema de les multes és molt reiteratiu, i numèricament parlant, alguns anys ha sigut del que més queixes hem tingut, no? N'hi ha que moltes vegades, doncs, sí, té raó l'usuari, altres vegades no en té tanta, altres vegades la Guàrdia Urbana, doncs, potser ha patinat amb algun tema, tal. A veure, el de les multes o el problema de la grua ha estat mica en mica, que ens ha anat arribant alguna queixa, i sempre, jo deia, bueno, algun dia hi haurem d'entrar, no? Fins que ha arribat un moment, justament, doncs, a finals d'any passat i a principis d'aquest, que ens han entrat bastantes queixes. A veure, nosaltres fa poc que hem obert aquesta investigació d'ofici, perquè ja teníem tantes que era la mateixa queixa pràcticament, i és clar, com que sempre hi ha aquesta idea de que tot això es fa amb un afany recaptatori, vam dir, bueno, anem a mirar-ho, i a més l'oposició de l'Ajuntament en diferents ocasions ha parlat del tema, no?, i ha dit, no, això és un afany recaptatori que hi ha i tal, i vaig dir, bueno, doncs anem a comprovar si les retirades d'aquests vehicles són objectives i si són necessàries o no, perquè és clar, la grua municipal que tenim uns anys, sabem que es va crear per treure els cotxes quan estaven en un lloc que fessin nosa. Bueno, ara no és així.
No és així.
O sigui que treure el vehicle té un impost, que són per un cotxe prop de 150 euros,
sí,
per una moto 60, per un camió 180... i per una bicicleta, inclús per una bicicleta, 40 euros.
Per una bicicleta també.
Això és la retirada. Però després hi ha la multa, segons la infracció, on estava aquell cotxe aparcat, si estava a la zona blava, si estava en una cantonada de càrrega i descàrrega, etc. I després no et torbis a anar-lo a retirar, perquè cada dia que passa...
Ja, això mateix, el dipòsit.
Ja, exacte, el dipòsit. Per tant, esclar, doncs dic, bueno, doncs obrim aquesta investigació, i a mi m'agradaria saber, durant l'any 2015... quants vehicles s'han retirat, de quins barris més que altres, i per quins motius, i quina recaptació han fet. Esclar, és la multa, no sé si la paguen després, però per anar a retirar el cotxe l'has de pagar, si no, no el treus. No? I hem tingut casos bastant dramàtics, que s'han emportat el cotxe i que després no el poden retirar perquè no tenen aquests calés per retirar-lo, no? I, per tant, bé, ha estat, doncs, amb aquesta intenció que hem demanat, hem fet una sèrie de preguntes a l'Ajuntament. Jo no sé, Sant Boi, això de les multes com va...
No, però tindré molt interès en saber el resultat d'aquest estudi. Una de les facultats que tenim als síndics és fer iniciatives d'ofici o investigacions d'ofici, estudis, no? I el trobo molt interessant que l'hàgiu engegat, i no sé si ja heu conclòs. Ja,
no, estem esperant resposta.
Veient, perquè, clar, vull dir, Barcelona pues és un mirall moltes vegades per les sindicatures més petites, no? I probablement, mutatis mutandis, més o menys el que passa a la casa gran passa a la casa petita, si fa no fa. I ens trobem, probablement, les taxes són diferents, jo se'n vull recordar 250 euros, no sé si la discriminació per objecte retirat, no? Però també les queixes venen per aquí, i la lluita del síndic està en veure l'objectivitat o no, si hi ha hagut arbitrarietat. Normalment és el policia que sanciona, i com que el vehicle està en una situació, diguem-ne irregular a priori, avisa la grua es desplaça i cobra la taxa. I també hem tingut casos espectaculars, alguns d'ells, de temes de dipòsit i conflictes, de manca de proves, que el meu cotxe no estava ratllat i ara està ratllat, el meu cotxe li funcionava i ara no funcionava. Casos com enrevessats, com complicacions.
Sí, és que, esclar, a veure, jo he vist en alguna cantonada de l'Eixample, que són zones de càrrega i descàrrega, i pots estar aparcat fins a les 8. Jo he vist a les 8 menys 5 una grua allà esperant-se per veure si retiraven a retirar o no aquell cotxe. A veure, jo entendria perfectament que amb un gual d'un graig privat o públic, si es posa algú allà al mig, evidentment que fa nosa i que se'l té que emportar, no? I després, és que també em vaig enfadar molt amb una queixa que ens va arribar, que potser allò va ser la gota d'aigua que em va fer, dic, bueno, això s'acaba. Va ser el got de que una senyora que es va trobar malament i va fer molt bé, justament, si es trobava malament, li va agafar un maneig i va deixar el cotxe allà on va poder i se li va endur la grua. A veure, si el cotxe no estava bé en aquell moment i feia nosa, correcte que se li hagués endut, però quan ella va poder anar amb un certificat metge de l'hospital dient que l'havien estat visitat i realment una persona que patia una malaltia crònica i en aquell moment se li va disparar, doncs penso que va ser molt assenyada de baixar el cotxe i deixar-la, perquè era molt pitjor que continués, no? I per tant, i no li van arreglar de cap manera, no ho vam aconseguir i em va semblar que això era que això no podia passar. I després un taxista que se li van emportar també, ara no recordo en quin moment, si estava ben aparcat o mal aparcat, el cas és que era un home que li havien passat diverses circumstàncies personals, econòmiques, fatals, i va tenir que anar amb uns amics a demanar-los les 150 euros més o altre per retirar el cotxe, perquè si no tenia el taxi no podia treballar.
Clar,
és que són casos dramàtics que jo crec que es tindrien que tenir una mica en compte, no? Per tant, jo tinc interès que em responguin a veure doncs, com ho solucionem i ho passarem als altres síndics.
O sigui, vist des de la nostra... des de la situació de síndics que analitzem ambas partes, vull dir, administració i ciutadania, veus que, clar, l'ordenament jurídic està pensat i muntat pro-administració.
Clar.
Sempre amb la música de fons que volen garantitzar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes i l'interès general. Però, caram, en virtut de la presumpció de veracitat del policia, costa molt poc, i entenc que ja tenim excel·lents professionals, però costa molt poc sancionar. I costa horrors admetre la presumpció, els efectes de la presumpció d'innocència del ciutadà que expliqui coses com les que explicava la Maria l'Assumpció.
Mm-hmm.
I ens en trobem de casos com aquests. I en aquests casos, quan ven la nostra instància els ciutadans i ens expliquen i ens demostren i ens creen la convicció de que viuen aquella situació, el camí de retorn i de rectificació per part de l'administració hauria d'anar per l'autopista. Hauria de ser pràcticament automàtic. Que ens fessin cas les nostres resolucions. I aquí tenim nosaltres un altre cavall de batalla. Que l'ordenament jurídic hauria de donar resposta a tot això. I esperem que estiguin cada vegada més per la feina, en aquest sentit.
Ara tinc una pregunta per vosaltres. A veure si... què n'opineu? És una pregunta d'opinió personal, no com a síndic, sinó com a persones. La taxa per un cotxe, la taxa de retirada per part de l'hora d'un cotxe, us sembla adient? Aquests 150 euros us sembla una bajanada? Perquè, a més, també hem de pensar que ve la multa després.
Jo ho trobo caríssim, desproporcionat.
Jo penso que és car, molt car. I entenc que l'administració pública, quan posa preus, té un escandall de costos. El que no pot fer de cap de les... I molt em temo que és exagerat parlar de 150 euros, desplaçament de grua, la part proporcional dels sous de les dues persones que hi posen, el manteniment de la grua, els seguros de la grua, que deuen concórrer, el sumatori d'aquests costos deuen concórrer en aquest preu públic. No vull ni pensar, no ho sé, que hi ha marge. Espero que no.
Doncs
espero que no. I si estic equivocat, estaré molt de gust en rebre alguna resposta d'algun tècnic municipal que expliqui d'on surten els números.
Parlant d'aquestes qüestions, la síndica Maria Assumpció ha demanat, també ho ha preguntat, els protocols d'intervenció que comporten una retirada de vehicle, no? Quins són els punts, quins són els punts que segueixen fins a arribar a aquell punt? Pots parlar una miqueta d'això?
Sí, bueno, clar, a veure quin protocol segueixen i o sigui, el cas d'estar de que hi hagi una grua allà esperant que siguin les 8 per veure si s'emporten el cotxe, doncs, clar, em sembla una tonteria perquè potser no ve cap vehicle per estacionar-se, per exemple, no, de carga i descarga i potser no fa i potser no molesta, no? Doncs a veure quins criteris segueixen, quins criteris, perquè és clar, hi ha hagut moltes persones que ens han portat la queixa que han anat a buscar el cotxe, no tothom agafa el cotxe cada dia i potser el tenen a la zona verda i potser s'han despistat i no aquella setmana no han pagat o el que sigui, no? O a la zona blava i pel que sigui aquell dia l'han anat a buscar i el dia que hi van no el troben, el primer que pensen és que els hi han robat el cotxe, no? I aleshores, si a terra veuen aquell triangle que enganxen, doncs ja tenen una pista, no? Però pot ser, jo he vist nanos jugant que arrenquen aquests, que els arrenquen i pot ser que arribis allà i no trobes ni el cotxe ni la senyal. Llavors tens que fer investigacions. Llavors, potser tu en aquell moment que vas buscar el cotxe, doncs és perquè el necessites, i a veure, el cotxe, potser 5 anys enrere, segur que era un... No era per anar a treballar, era, potser es considerava un luxe avui dia. Un cotxe, la majoria de la gent que té cotxe és perquè el necessita, per anar a treballar, per lo que sigui, bueno, com si és per esbarjo, només faltaria, no? Però vull dir que, és clar que a més, una persona que té el cotxe al carrer, m'imagino que és que no pot pagar un pàrquing, perquè si no el tindria el pàrquing, no el deixaria al carrer. No sé, per tant, hi ha una sèrie de circumstàncies i sí que aquest protocol m'agradarà saber quin el segueixen, com el segueixen i de quina manera doncs, poden sortir al final, esclar, la retirada del cotxe, més la multa, a veure quanta surt. Escolta, hi ha persones i famílies que estan tenint uns ingressos de 450 euros, eh? Si amb això tenen que pagar un dia, un mes aquesta multa, no poden, eh?
No poden. Carles?
Se m'ocorria pensar ara que està tan agilitzada l'administració pública catalana, de la Diputació, els tributs de Catalunya aquests, que si tu et posen la multa un dilluns, segons com, almenys a Sant Boi, és possible que el dilluns de la setmana que ve ja rebis la notificació a casa. Això és rapidíssim. Mm. És lo mai vist, no? Això com a acció activa de l'administració pública. Dic jo, si a mi em retiren un bé privat de la via pública perquè suposadament, si no es demostra el contrari, està mal ubicat o està mal estacionat o dificulta la circulació o el que sigui, per què no rebo jo una comunicació en forma que em diguin i sàpigui, que li diguin que vingui a recollir-lo, no? No seria tan difícil, eh?
No, no, jo crec...
Diguem-ne que l'administració pública està sobradament preparada per fer això i molt més. De localitzar-te d'un dia per l'altre.
Sí.
Per cobrar-nos bé que ho fan, els impostos.
I per temes de seguretat social, per posar un exemple, fins a tot arribar al mòbil, un SMS.
I tant. És qüestió de voler, eh? L'administració, com vol, arriba on li faci falta. Ho conec a Sant Boi, ho conec a la Seu d'Urgell per altres motius, d'on soc fill, de Barcelona, vull dir, la nostra administració, mare de Déu.
Doncs, Maria Assumpció, hem vist que fem moltes preguntes. Els hi preguntem, ara bé, les respostes, com arriben, quan arriben, quins són els plaços...
Sí, nosaltres, a veure, de vegades el reglament diu 15 dies. 15 dies no és mai perquè el circuit, que també tenim ganes des de l'any passat, la Sindicatura de Barcelona està dintre de la Carta Municipal, amb la qual vol dir que estem preparant un nou reglament que té que aprovar el plenari de l'Ajuntament, lògicament, però que el que no pot ser és que de vegades tardin un mes i mig o dos en respondre's. Això no pot ser, perquè tal aquí, com diu el company, quan volen bé que van de pressa, no? I moltes vegades les nostres respostes són lentes perquè tenen un circuit que tenim que mirar d'evitar. Moltes vegades ja el que fem amb aquestes intervencions d'ofici ja ho passem directament a l'àrea que correspongui, en aquest cas, doncs, bueno, Guàrdia Urbana, etc. Però, a part del circuit normal que segueix, nosaltres ja ho passem per correu electrònic perquè ho tinguin i perquè ho comencin a fer aquest petit estudi que els hi demanem, però que això són dades que tenen que tenir, perquè segur que saben els vehicles que han retirat, quants no han anat a retirar i allà s'han quedat, i quin import també, en euros, quin import s'ha cobrat de lo que és la retirada del vehicle i de lo que és les multes. Tot això doncs, és el que m'ha estat demanant i després doncs, mirarem què decidim.
Jo penso que com a síndic, Assumpció, també som beneficiaris de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i de Bon Govern. Nosaltres som uns abandonats, eh? Li estic dient constantment a l'Ajuntament, recordant-li, suggerint-li accions de bon govern, no? I d'accés a la informació. Però costa, eh? De que l'administració faci el retorn. Ha fet una pregunta molt interessant. Quan, euro sobre euro, cèntim sobre cèntim, quan ha recaptat l'Ajuntament per aquesta causa? L'any 2015, per exemple.
No, no
1 de gener, de... 31 de gener. No, no. És molt fàcil, eh? Ha de ser facilíssim.
Jo crec que sí.
I, bueno, pues a les proves me remito, que diu.
Sí, sí, no, no, jo espero.
No acaba d'arribar a vegades la informació, no sé, Barcelona. A mi m'ha passat a Sant Boi de demanar alguna vegada resposta així, i, caram, costa. Has d'insistir una miqueta.
A tu, Maria Assumpció, t'han dit alguna cosa ja de tot això, o encara...
No, no, no sé, en aquest moment no tinc resposta, eh? No tinc resposta. Mm. Fa unes 3 setmanes, diria jo, que ho vaig demanar.
3 setmanes. Carles, el teu cas és Sant Boi, i quines mesures has proposat, o si n'has arribat a proposar, per tractar aquest tema?
El tema de la grua? Mm-hmm. No he proposat mesures extraordinàries. Torno a dir, vull dir, venen acompanyades de les queixes en quant a la grua, venen acompanyades de les queixes en quant a aquella multa, jo no estava mal aparcat, aquí el policia s'ha passat, l'Ajuntament de fan de recaptació, i és una visió moltes vegades molt subjectiva per part de la ciutadania. Mm-hmm. Trobo a faltar per part de l'Ajuntament que es proveixin de proves. No n'hi ha prou, avui en dia ja no n'hi ha prou amb la presumpció de veracitat. Sí que és legal, principi de legalitat. Policia és funcionari públic, dona fe pública i és autoritat. Però la nostra, diguem-ne, la nostra república ja ens demana que els drets no solament es pressuposin perquè ho diu la llei, sinó que els demostrem, els exhibim, d'acord amb aquesta llei de transparència. Per tant, policia, ajuntament, creus que s'ha de retirar un cotxe? Foto.
Això, Barcelona...
O reportatge fotogràfic. Vídeo, no passa res. És que no ocupa espai. És qüestió de criteri d'ordre i de protocol. I llavors es dissipen tots els dubtes. Mentrestant, el ciutadà té molt dret subjectivament a dir que no és procedent aquella multa. I aquí estem, aquest és el nostre camp de batalla, que a vegades són situacions endemoniades perquè són moltes vegades indemostrables.
Clar.
I després juga el joc de presumpcions.
Clar, està clar. Clar. Maria Assumpció, jo et volia preguntar precisament, jo crec que a Barcelona ja es fa, no, la fotografia?
Sí, normalment sí.
Normalment, però
normalment,
hi ha casos que no.
Hi ha algun cas que no. O bé, que no ens arriben, o que ha fallat alguna i que no arriba la foto.
Passen 41 minuts sobre les 5 de la tarda. Estem escoltant els síndics de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i de Sant Boi, Carles Dalmau. Anem a la publicitat i continuem.
Estem amb tu. Ràdio Estel.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal abogados y asesores tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia.
Continuem amb aquest ritme, aquesta reunió, aquesta tertúlia, aquest debat amb els síndics de Barcelona, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i el síndic de Sant Boi, Carles Dalmau. Abans de la publicitat estàvem parlant de tot el tema de les grues, eh? La síndica Maria Assumpció ens ha fet un croquis, un mapa molt ben explicat de la situació a Barcelona i de les passes que esteu seguint. Maria Assumpció, la meva pregunta ja per acabar amb aquest tema, per tancar i anar a l'últim, és què n'esperes treure d'aquesta investigació i què, bueno, fins a quin punt podràs arribar?
Sí. A veure, primer de tot, que l'Ajuntament em respongui a aquestes preguntes que he fet. I després...
Que no ho dones per assegurat.
No, bé, m'ho hauran de fer, perquè ho reclamaré i fins que no m'ho han de donar, segur. Mm-hmm. Sí, segur. I després també, en aquest cas, com en molts altres casos, fem una feina de camp, també, perquè de vegades amb temes de, per exemple, també d'aparcaments o de, què sé jo, de voreres que s'ha aixecat una rajola i que tenim dos o tres casos concrets d'aquella vorera que no està ben arreglada, doncs, clar, el primer que fem és anar-ho a veure, no? Perquè no ens ho creiem, però per fer una fotografia, el que dèiem abans, no? Poder-ho demostrar. En el cas aquest de la grua, també, com que sabem els llocs on ens han arribat les queixes, doncs més o menys dels llocs que són, també vull anar allà i dir, bueno, escolteu-me, a veure, doncs preguntant als veïns, dir, escolta'm, perquè no tothom ens ha portat la queixa. De tota manera, des que va sortir aquesta notícia i que la van penjar a la nostra web, ens han arribat casos, no? Doncs aleshores, en els barris que veurem i que hem vist que n'hi ha més, també aquesta serà una feina que farem nosaltres, no? I que vull començar a fer precisament dins d'aquesta setmana que estem, de dir, bueno, anem allà i preguntarem als veïns, escolta'm, què passa? I segur que n'hi han hagut més, segur, perquè, esclar, a nosaltres ens arriba el que ens arriba, no clar. Tothom té temps, ni a lo millor no ens coneix, o a lo millor no se'n fia prou, el que sigui, no? Però vull dir que al final serà interessant, també.
I ara ja per tancar aquest debat, aquesta tertúlia, Maria Assumpció, és un tema que toca a tu personalment, Nova canvi procés d'eleccions de nou síndic de greuges a Barcelona. En què consisteix, cada quan es dona i quins són les passes o el procediment?
Sí. A veure, concretament a Barcelona, normalment els síndics de Catalunya, Espanya, d'Europa, acostumen a ser períodes de 4 més 4 o 5 més 5 anys. En el cas de Barcelona són 5 anys més 5 anys.
Per tant,
pots tornar a presentar.
Ah.
T'has de tornar a presentar.
Vale.
Aleshores, jo al maig de l'any 2000, de l'any passat, del 2015, vaig acabar els primers 5 anys. Aleshores hi havia eleccions municipals, evidentment no es poden fer perquè no té res a veure i no es podien fer. Després venia l'estiu i els hi va semblar, doncs, al govern de l'Ajuntament que no era el moment. El cas és que van obrir la convocatòria el 15 de gener. Del 15 de gener al 15 de març, les entitats socials de la ciutat poden presentar els seus candidats. O sigui, no ets tu que et presentes, no? I en el meu cas, la renovació, bueno, és el mateix, no? Igualment, jo he tingut un suport de moltes entitats, jo provinc del món social, i hi ha hagut més de 150 entitats importants de la ciutat que m'han donat suport, i després aquest any, aquesta vegada, com a novetat, hi va haver un procés participatiu de la ciutadania, de les persones empadronades a Barcelona, que podien entrar en una web de l'Ajuntament i donar suport. Ens van presentar 5 candidats, i hi han hagut 5 candidats, 4 més jo mateixa, i aleshores, doncs, a partir d'aquí, doncs, la ciutadania podia votar. Era un procés una mica farragós, ha sigut com una prova que han fet. No és vinculant ni el primer, ni el suport de les entitats, ni el de la ciutadania, però sí que això, doncs, dona un termòmetre, i he de dir, doncs, que ha sigut la persona més votada, i així, doncs, es va donar a conèixer en els mitjans de comunicació. Es va acabar el 15 d'abril. Actualment, bueno, l'Ajuntament té molts problemes sobre la taula, com sabeu. Ara, doncs, l'alcaldessa té que fer una proposta, i la resta de grups municipals ha d'estar d'acord. Necessito unes 2/3 parts. L'altra vegada, com van escollir, el maig del 2010, vaig sortir per unanimitat dels 5 partits que llavors estaven. A mi, doncs, m'agradaria també que aquesta vegada fos així, no? I, per tant, doncs, ara, doncs, estic en funcions. La llei, el reglament, no parla del temps que pots estar en funcions. I estic en funcions fins que se solventi. Segurament aquest mes d'abril no hi ha temps en aquest plenari, perquè això després s'ha de portar al plenari, i per tant espero, doncs, que l'últim divendres del mes de maig estigui aclarida la situació, i bueno, la meva il·lusió, evidentment, m'he presentat per continuar sent síndica i per continuar, doncs, defensant els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat.
Anem a continuar parlant de tu, perquè m'agrada molt aquest punt personal, no? A tu personalment, Maria Assumpció, què t'aporta aquesta tasca de síndica que fas?
Bueno, dona molts disgustos, però moltes satisfaccions, dona moltes satisfaccions. Jo vinc del món social, que també el vaig patir molt, vaig estar molts anys amb entitats de lluita contra el càncer, donant suport als malalts i a les seves famílies. Bueno, jo portava la gestió, eh? Mm-hmm. Però vull dir que tot això, doncs, era... Les entitats socials pateixen molt per recollir, doncs, per tenir els recursos necessaris per poder dur a terme els seus programes, i per tant, doncs, bueno, jo el contacte amb les persones ja ho he fet tota la vida, no? Mm. I aleshores, doncs, em semblava que l'última etapa laboral, poder-la tancar sent síndica de Barcelona, doncs era un gran honor, un gran, gran honor, i per tant, doncs, ara vaig decidir tornar-me a presentar per poder acabar moltes coses que he començat i fer-ne de noves, i demanar també a l'Ajuntament que tingui més reconeixement de lo que és la sindicatura, tant la nostra com també la dels altres companys i companyes de la resta de Catalunya.
Has parlat de disgustos i de coses molt bones. Carles Dalmau, la meva pregunta per tu és, personalment, sí, lo pitjor i lo millor de ser síndic de Sant Boi?
Ui, lo millor, el contacte amb la ciutadania, els homes i les dones, les persones que viuen a Sant Boi, els ciutadans, però els que no són ciutadans, però estaven allà, també el contacte amb la ciutadania, escoltar el pàlpit de la ciutat a través de, en principi, de les queixes. No? En principi, nosaltres som una oficina, una instància, una defensoria de drets humans a la ciutat, estem per escoltar i esbrinar si amb aquella determinada situació, amb aquells determinats fets que ens expliquen els ciutadans en primera instància, si allà hi ha situació agreujant. I aquesta és una tasca fantàstica, perquè privilegiada i no privilegiada i molt exposada a vegades, perquè el ciutadà, la persona, li demanem que s'expliqui tal qual ella sent, tal quan ella respira, mm-hmm, sense rellotge a les mans, eh? No hi ha pressa. I això ens permet anar baixant les capes i arribar a esbrinar quines són les causes profundes que alimenten, que originen aquella queixa. Mm-hmm. Mira, teníem... I ens trobem de tot. I llavors aquí entra una tercera dimensió no reglamentada del que són les tasques del síndic, que és de fer d'instància de persuasió, de fer veure a l'administració pública com pot transformar la realitat des del coneixement previ, no ben bé des de la queixa, sinó des d'una acció proactiva d'intervenció i de transformació social i de la realitat, la quina sigui, tant sigui de temes urbanístics com de temes tecnològics, com de temes de rebaixar, impediments urbanístics que hi ha pel carrer. Vull dir, rebem molts inputs, i el que demanem i realment serveix és fem aquesta col·laboració activa amb l'Ajuntament. No estem a la contra, sempre, nosaltres. Jo sempre dic in dubio, en el dubte, però ciutadans. El ciutadà és el primer. I l'administració ja ve darrere. Però amb l'administració hi col·laborem. La relació és administrativa, és de col·laboració. M'has preguntat... El millor és això. El pitjor, moltes vegades, la soledat.
La soledat.
Sí. La soledat amb la que un està quan ha de prendre les decisions. Jo sempre dic, jo sóc mediador també, sóc advocat i mediador, mm-hmm, però penso que quan exercim, estem en funció dels síndics mediadors, estrictament, no ho som. Perquè nosaltres, el mediador normalment acompanya en un procés, i perquè les parts implicades els hi suggerim, que els hi suggestionem perquè prenguin ells els seus acords. Un síndic acaba tinguent que prendre determinacions, i acabem resolent, i acabem demanant informes, i acabem fent accions d'ofici, i moltes vegades ens manifestem, li diguem a l'Ajuntament que, en la nostra opinió, s'han equivocat en un cas i del cas categoria, i en molts casos. Mm-hmm. Responguin bé d'una punyetera vegada, això no ho diem, no es diuen els informes, em perdona l'audiència, responguin bé, motivin bé els recursos. Mm-hmm. Si us plau, una bona resposta, perquè dic que estan sobradament preparats per respondre.
Teníem al començament d'aquesta resposta la pregunta, que és el millor i el pitjor de ser síndic. Teníem la Maria Assumpció, quan ha respost Carles, està amb la ciutadania, teníem la Maria Assumpció dient que sí amb el cap.
Sí, estic completament d'acord. Ara, quan dius el pitjor, a veure, el pitjor, entre cometes, és també, a part d'això de si no et fan cas, doncs, que esclar, també t'enfada molt, però sobretot que veus la misèria de molt a prop. Sobretot, doncs, nosaltres, els dos que estem aquí a la taula, com la majoria de síndics locals, que trepitgem molt al carrer. I aleshores, doncs, això moltes vegades et deprimeix, i d'altra banda et dona força per dir, bueno, et necessiten, ets útil, però que sí que moltes vegades sents històries molt tristes i que ens fan patir, no? Aquesta era la part, diguéssim, negativa, per dir-ho d'alguna altra manera, però per l'altra, doncs, dius, bueno, pots fer alguna cosa i això és d'una gran satisfacció.
Carles?
Sí, no, a tall del que deia la Maria Assumpció, jo penso que nosaltres tenim també, igual que deuen tenir l'alcaldia i l'alcalde o l'alcaldessa, una visió global de la ciutat. Ens trobem que l'administració pública, d'un temps ençà, d'uns 15-20 anys cap aquí, ens parla de la col·laboració entre departaments i de la transversalitat. Això costa molt dins del que és el món de l'administració pública. Mm-hmm. Es predica, es diu, es postula que ha de ser així, però del dit al fet costa molt. Hi ha departaments que viuen molt aïllats uns dels altres. No sé per què. La nostra funció moltes vegades és de fer de pont. Més enllà del que ells ja fan, perquè ja ho fan, però ho han de fer moltíssim més. Nosaltres, quan resolguem, pensem, com és possible que la policia hagi multat això? I no hagi parlat abans amb serveis socials, o els esports no hagin comunicat que tal dia hi ha un tall, o si ho han comunicat malament. O sigui, jo a vegades faig resolucions dient, apel·lant a l'omissió del deure per part de l'administració pública. Clar. Havies de fer i no vas fer. I, per tant, d'alguna manera, vas induir el ciutadà a fer la presumpta acció incorrecta. Per tant, Ajuntament, subsana. Mm-hmm. No carreguis els neules al ciutadà. Clar. Reconeix la teva culpa, però això costa molt, eh?
Home, més per part de l'administració.
I l'ordenament és molt restrictiu per acceptar-ho. Altra vegada, l'ordenament jurídic.
Sí.
L'haurem de transformar, eh?
Sí.
Aquesta futura república, l'haurem de transformar, eh?
Bé, hem estat escoltant a Maria Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona, i a Carles Dalmau, síndic de Greuges de Sant Boi. Maria Assumpció, moltes gràcies per la teva presència un mes més aquí a Estem amb tu i a Ràdio Estel. Carles Dalmau, igualment, moltes gràcies. Per la teva presència.
Gràcies.
I tant de bons.
I saludos als senyors de la Seu, perquè vosaltres també sortiu a la Seu d'Urgell.
Sí, per suposat.
Urgell, que salutacions.
Anem a la publicitat i acabem aquest programa.
Ràdio Pirineu, no?
Això mateix.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad, combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93-412-4012, 93-412-4012 y casacalvet.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.